Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, amigues i amics de Les Ones. Avui contem amb una persona especial, catedràtic emèric de lingüística, autor d'una vintena de llibres, gran home de la comunicació, matemàtic, divulgador, etc, etc, i no dic més coses perquè lo important aquí és que parli ell i no que parli jo. Ha publicat, l'últim llibre que ha publicat és El regal de la lectura.
Sí.
Un llibre que és un regal, realment.
Ai, molt,
sí, sí.
Moltes gràcies, Amàlia. Moltes gràcies. Sí. Però la lectura sí que és un regal.
I tant.
I amb aquest llibre jo he volgut, per una banda, novel·lar una part d'una persona que, havent pogut llegir la lectura siguent una activitat que l'havia ajudat molt en la vida, doncs per un problema determinat, per aquesta habilitat, i aleshores. I per una altra, volia reflexionar una mica part de la meravella que és el llenguatge, també del que ens ofereix la lectura, el que en dic els beneficis amagats de la lectura. No només la lectura, tu passes bé. Jo ara, per exemple, m'he passat molt bé llegint una part ja d'aquest preciós llibre que he editat del meu poble, jo. Doncs, i a part que m'ho he passat bé, en canvi del que normalment no m'adono és que això m'haurà fet, doncs, a la millor créixer la capacitat de concentració una miqueta, m'haurà fet a la millor tenir més empatia i, sobretot, i molt important, m'haurà ajudat a, si doncs per l'edat o pel que sigui hi ha en el meu cervell algun procés de deteriorament o així, doncs apaivagar-ho, alentir-ho, si no neutralitzar-ho.
A mi m'ha agradat molt d'aquest llibre, a diferència dels anteriors, que també m'han agradat,
però en un
altre plànol. Però a mi aquest punt narratiu que hi has posat, aquest punt més literari, que has combinat una mica l'assaig amb la literatura, és lo, per mi això li dona un plus a la lectura i m'ha agradat
doncs, escolta,
molt.
Escolta, me n'alegro, bueno, i moltes gràcies.
Bueno, primer que ara preguntar-te quina és la teua relació amb Vinaròs.
La meva relació amb Vinaròs és una relació familiar. La meva dona és de València i té dues germanes casades aquí a Vinaròs, una amb el farmacèutic, amb el farmacèutic Roca, i un altre doncs amb el metge Cavadés, amb el doctor Cavadés. I aleshores també venia la seva família a Vinaròs per veure les filles, i tal, i al mateix temps doncs resultava que Vinaròs era a mig camí entre Barcelona i València, i per tant això, i estem bé, estem integrats, sí, sí. I no sé, jo m'hi trobo molt bé, sí. I només tinc paraules agradables.
Sí, ja fa molts anys, no?
Sí, ja fa molts anys.
Bueno, Joan,
molt bon dia, Sebastià.
Bon dia, bueno, Joan.
Suposo que ja us ha quedat clar que estem parlant amb Sebastià Serrano, evidentment. Vull dir, per qui no el conegui, l'Amàlia ja l'ha presentat. Doncs molt bon dia i un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Ai, i a mi sí, amb vosaltres.
El programa Les Ones, sí, sí. Mira, jo que vinc del món científic, m'agrada molt... I ja saps que els científics, tu també ho ets, la metodologia és fonamental per nosaltres, és bàsica, és bàsica per qualsevol cosa.
Sí.
I per tant, aquesta mescla de matemàtica i lingüística m'encanta, aquesta mescla. Jo volia que me l'expliquessis una mica com va néixer i com vau arribar.
Va néixer d'una manera molt espontània, en el sentit que a Barcelona, a la universitat, la Facultat de Matemàtiques i la Facultat de Lletres són veïnes, estan al costat. I llavors, algunes estones que jo tenia lliures a matemàtiques, vaig començar a anar amb algunes classes de lletres, una mica per passar entre anar a jugar al futbolín i anar doncs amb una classe, doncs mira, em vaig decantar una mica per aquestes classes i la veritat és que em van agradar molt. I vaig començar a veure possibles connexions i ara mateix gràcies per aquesta pregunta, perquè només recordar-ho ja em posa molt content. I voldria dir que aquesta relació és doble. Per una banda, i tu has parlat de mètode molt, molt bé, doncs per una banda el llenguatge matemàtic és molt especial. I és un llenguatge que és el llenguatge que ha fet avançar la ciència. Sí. Fins i tot ja Galileu deia que era el llenguatge amb què Déu entenia la naturalesa. Doncs, per una banda, això. I per una altra, l'estudi rigorós sobre el llenguatge necessitava, o està necessitat, de cientificitat, i aleshores de trobar models bons, i els models sempre els has d'anar a cercar a qui els té, i la matemàtica és el que en té més. En té per l'economia, en té per la meteorologia, en té per la física, en té per tot. Però és que a més encara hi ha, i seré breu, encara hi ha en el món de la matemàtica un moment a final del segle XIX en què la matemàtica es troba en una mena d'atzucac produït en gran part per l'aparició de paradoxes en el seu sistema i que, com deia Bertrand Russell, mentre no resolguem aquestes paradoxes no podrem avançar. I aleshores hi ha un moment de reflexió lingüística molt interessant, molt, i que a mi m'havia agradat molt, i he estudiat i he publicat un llibre i fins i tot una novel·la bastant desconeguda sobre aquest tema de les paradoxes. I la solució és la solució d'un perfeccionament dels sistemes formals, i sense anar més lluny ni ras i curt, gràcies a això tenim la intel·ligència artificial, per
exacte.
Exemple.
Sí, sí, sí.
Quan diem nosaltres el GPT, que parlem de generatiu, la paraula generativa és una paraula que té a veure amb les gramàtiques generatives, és a dir, la capacitat, nosaltres tindríem alguna mena de gramàtica generativa interioritzada al cervell, que és la que fa, per una banda, que produïm frases, i per una altra, que entenguem les frases. Les persones ara que ens entenen a nosaltres i que ens interpreten gràcies a una mena de GPT que tenen al cervell.
Exacte, exacte. Sí, sí.
És així, i llavors és, no sé...
Molt bé. Sí. Aquesta transversalitat és que en ciència...
I llavors, jo hi vaig fer la meva tesi doctoral i vaig tenir la sort, per dir-ho d'alguna manera, a vegades doncs, tens moments de... punts molt interessants, la sort que començava tot això. Que per una banda la matemàtica havia evolucionat suficient i per una altra la lingüística estava també en un bon punt. Només 20 anys enrere la lingüística no estava en disposició d'acceptar els models matemàtics.
Exacte.
I la matemàtica tampoc no havia fet la reflexió suficient, és a dir, que podia resoldre equacions, podia resoldre problemes d'astronomia, del que sigui, però era incapaç encara de treballar amb aquests sistemes formals que formalitzarien el raonament i que ho formalitzarien tot.
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Està bé, de cara als beneficis del cervell,
sí,
dels quals tu en parles al Regal de la Lectura i a d'altres llibres, i en termes de fomentar la lectura, hi ha una diferència clara, als meus ulls, entre el que és la lectura en paper i el que és la lectura electrònica. A mi m'agradaria que desenvolupessis una mica això. I per què passa? Jo, per exemple, he comprovat que totes les coses que... Jo llegeixo de les dues maneres,
sí,
el llibre electrònic i el llibre en paper, però la meva memòria, pel que sigui, està com conformada al paper,
sí,
diríem. Llavors jo recordo bastant bé les coses que llegeixo en paper, però en canvi les coses electròniques pràcticament no recordo res, perquè no m'ajudo, sí, ni d'aquella forma de la plana, etcètera, etcètera. Quines, sí, diferències veus i per què de cara als beneficis?
Hi ha molts elements, entre altres coses, amb el teu cas, que és el mateix que el meu, i el de molta gent, doncs podem dir que hi ha uns hàbits adquirits ja de llegir en paper. Aleshores, això és una cosa important. Hi ha altres elements que ens fan pensar que la llegir en paper té avantatges. primer, bé, tu toques el llibre, tens el tacte, perquè nosaltres, quan llegim, no llegim només, allò diem els ulls, és el més important, sinó que tenir aquest objecte, tocar-lo, el que deies, passar les pàgines enrere, i llegir coses que a la millor doncs, volies llegir o vols interpretar, perquè l'acte de llegir i la lectura, un dels elements, diguem-ho així, que fan avantatjosos és que aleshores tu pots objectivar el llenguatge. En el moment en què es comença a llegir, el món canvia. Mm-hmm. I per això es podrà desenvolupar el que tu també deies, Joan, la ciència. I es pot crear un mètode. En l'oralitat no es pot crear aquest mètode.
Sí, sí.
Es poden crear hàbits per resoldre problemes de tractar determinats objectes, però no de raonar. I en canvi, amb la lectura això es pot fer, llavors podríem dir que doncs, es dona el tret de sortida per moltes formes de creativitat que van ser impossible.
Oh.
Després, la pantalla també té uns altres problemes, el problema de la llum, per exemple. Mm. El problema, per això, tal com estan les coses avui, jo no recomanaria que abans de, en fi, tu et poses al llit i vas a llegir, sempre és millor llavors llegir en paper que no pas llegir amb aquest tipus de llum, perquè els estudiosos de la son, la medicina de la son, que comença a estar bastant avançada i així, doncs aleshores et diuen que et pot provocar un cert grau d'insomni, no et va tan bé. Després, a més, aquestes tecnologies han fet desenvolupar converses electròniques, molt, els whatsapps, no? etcètera, tot això, les xarxes, i aleshores això també ha generat un tipus de llenguatge que és un llenguatge de frases curtes, paraules incompletes, allò de dir, un llenguatge per la immediatesa. I aleshores tota la riquesa que hi ha en el llenguatge i que tu doncs agafes i et serveix, interioritzes quan estàs llegint un llibre, del que sigui, tant de creació de novel·lística com de divulgació científica, per exemple, doncs et va més bé. És a dir, que jo diria que amb el llenguatge amb llibre, tal com estan les coses avui, perquè això, algunes d'aquestes coses, doncs, molt probablement, d'aquests problemes, molt probablement es resoldran, però jo diria que amb el llenguatge d'avui, doncs, té molts avantatges la lectura amb llibre. Però de tot, amb llibre de paper. Però ho hem d'acceptar, jo també llegeixo bastant amb electrònic, sí. I aleshores... potser no entres en la complexitat, però aquí hi ha altres problemes que en aquest moment s'estan tractant respecte a la canalla. Quan va sortir, res, només curtet, quan surten, emergeixen aquests llenguatges, hi ha com una explosió d'alegria a tot el món, i diu, bé, això és el futur, això ja llavors de seguida s'implementen, es posen a l'escola, etc., per tot arreu, aquest tipus de models. Però després, al cap d'un temps, ja baixa el suflé d'aquest gran pastís, i aleshores hi comença a haver treballs que ja ho posen en dubte, aleshores venen a la millor fins i tot la pediatria psiquiàtrica, per exemple, venen molt i que comencen a tenir problemes que no tenien abans, hi ha treballs interessants i com a mínim hem de dir llavors, atenció, són molt poc temps, perquè les xarxes socials i el WhatsApp i tot el que nosaltres vulguem, doncs té, per descomptat, no arriba un quart de segle. El Facebook és de l'any 2004, però no generalitza fins al 8 o al 9. Però el que sí, doncs resulta que es modifica una mica el llenguatge i aleshores aquest llenguatge tan simple... I si nosaltres pensem que hi tenen molt accés els joves, com tu saps molt bé, Joan, resulta que el cervell doncs de l'adolescent és un cervell en el qual encara aquelles estructures més relacionades amb l'aprenentatge no estan molt desenvolupades. Les estructures prefrontals fins als 25 anys o així no estan del tot desenvolupades i senten igual que una persona gran, podríem dir, veuen i tot, però en canvi no tenen aquestes capacitats. I aleshores introduir-te i d'una manera molt gran, molt allò efectiva, amb aquest llenguatge, no sabem encara quines conseqüències pot tenir. I si et pot ajudar, per exemple, en la capacitat d'entrar a la complexitat. I tu saps que en un llibre, en paper, a més a més, però vull dir un llibre de creació, i no aquestes converses, aquest llenguatge ric, podríem dir que és un bon aliment pel cervell.
Absolutament.
I una cosa que també trobo jo és que de cara a la memòria, que comentàvem abans, un llibre el recordes més la lectura, perquè tots els sentits estan connectats. Hi ha el tacte, hi ha l'olfacte, la vista, per suposat, el soroll de la plana quan el passes, tots aquests sentits, a l'estar connectats, reforcen la memòria, i per això penso que també es recorden.
Molt bé, ho reforcen i a més els dona un sentit d'integritat i d'unitat. Que aquest és una...
Sí.
Mentre que de l'altra manera tu potser no veus només la linealitat de la vista.
Exacte.
Que és important, molt important.
Sí.
Però
sí,
aquest complement que hi porta l'altre et pot afavorir.
Sí.
Pensem que podríem dir que amb l'altre a lo millor tens més sorolls que tu, t'impedeixen entrar en la complexitat, i entrar en la complexitat és una funció fonamental de la lectura.
Sí, i tant. Totalment d'acord.
Sí. Joan, en aquest sentit, això que esteu comentant, Sebastià, tu sempre has estat un defensor dels mitjans de comunicació,
sí,
però no de l'excés d'informació que tenim avui dia,
sí,
que ens despista bastant, i ens fa perdre atenció, i ens fa perdre...
Sí.
Bueno, tot el problema de comprensió lectora que avui dia està molt relacionat amb aquest tema. Volia que ho desenvolupessis
molt,
una miqueta.
I a més, ja que s'ha anomenat la comprensió lectora, voldria dir que aquí sí que ja hi ha literatura i ciència posada, en el sentit que es demostra que a major comprensió lectora, més èxit en l'activitat acadèmica.
Mm-hmm.
Més èxit. No oblidem, per exemple, quan diu matemàtica. La matemàtica és un llenguatge. És un llenguatge.
Absolutament.
I tu has d'entrar.
Sí, sí.
Quan estudies matemàtiques, doncs hi entres quan tu acabes parlant matemàtic. I en realitat un problema, a lo millor tu no el saps resoldre o no el poden resoldre perquè no l'han entès.
Sí, sí.
I aleshores aquest llenguatge dels xats i tot és un llenguatge tan elemental, amb frases, que...
Sí, infantil.
Això mateix, Sí.
Absolutament.
I ja dic, això sí que està ben demostrat, que la comprensió lectora ho afavoreix.
Mm-hmm.
I èxit acadèmic, per tant, a les persones que ens estan escoltant ara, si tenen fills, nets o el que sigui,
llibres.
Pensin que llibres, perquè aquesta comprensió lectora els ajudarà molt.
Sí, sí.
I per què diu? Llegir una novel·la t'ajudaran les matemàtiques, t'ajudaran la física, augmentarà la teva capacitat d'empatia, per exemple, facilitarà la teva, si és gran la persona, l'ajudarà de cara a no perdre la memòria a curt termini, que és la primera que es perd. Tu saps el que és? Tu entres en una novel·la i llegeixes la novel·la i contínuament has d'anar tenint present tot el que hi ha abans.
Sí.
I tot el que has llegit abans.
I sobretot no oblidem el gaudir de l'art, de la literatura.
I tant.
Que la literatura és un art, com ho pugui ser la pintura, etc.
És així.
Sí.
Però aquest ja en principi pensaven que el teníem.
Sí, però no tothom ho té clar, això. Perquè avui dia hi ha una conversa que sento molt sovint i que em crida l'atenció, que una persona escriu un llibre i diu que és escriptor. Escriu un llibre, a lo millor, jo què sé, sobre els beneficis del portàtil en comptes de l'ordinador fix. I diu, no, és que és escriptor, perquè ha escrit un llibre. No, perdoneu, un escriptor no és el que ha escrit un llibre. Un escriptor és el que ha escrit un llibre literari, amb art. Els historiadors, avui dia diuen els historiadors, els diuen escriptors, perquè han publicat llibres acadèmics d'història. No, això no són escriptors, no són artistes, són acadèmics. Bueno, ara aquí jo me n'he anat.
Però... Escolta, fantàstic, dona, fantàstic. Bueno. Mira, si dona la lectura.
Sí,
I a més aquest aspecte, justament, de la comprensió lligada a la matemàtica. Un podria dir, quina... I normalment els bons matemàtics són gent als que els agrada la lectura i que molt sovint s'hi haguessin dedicat la seva vida. Un dels més grans matemàtics, el Gauss, el de la campana, això mateix, perquè va destacar més que res, doncs, com a persona, un gran algebrista, doncs està que no sap si tirar cap a matemàtiques o tirar cap a, llavors era la filologia, perquè era un enamorat del llenguatge i de la lectura.
Bueno, jo que vaig estudiar psicologia, les persones que tenen altes capacitats són persones que ho fan tot, que els agrada tot. Després, bueno, hi ha persones que tenen un talent específic per una cosa, però normalment un alt grau de CI està relacionat amb capacitat d'entrar en tots els mons científics i artístics.
Sí, és així. Encara voldria dir una cosa curtet, que només ho havia insinuat. Avui, aquesta presència de la informació, que és increïble, és increïble. En medicina mateix, llegia en un treball fa molt poc, en què diu que la informació que arriba en medicina, que l'any 1950 podíem dir que durava 50 anys, o es necessitava, allò que es fa ara, es necessitava 50 anys per doblar tota la informació. Avui la informació de l'àmbit biològico-mèdic es doble cada 3 o 4 mesos. Que ha de fer que la gent vagi boja
intentant estar al dia.
I que és un dels problemes d'avui també, el que està, això està incrementant la incertesa. Perquè, però aquest seria un problema per un altre dia, està ben demostrat en física que la quantitat d'informació, a mesura que creix la informació, creix la incertesa en les persones. Un pot pensar, com més informació millor. No. Com més informació, més creixement de la incertesa. Hi ha treballs, hi ha molts treballs, això, que ho indiquen. I un dels grans problemes de la canalla, però també de la gent gran, és el problema de l'atenció. Avui la manca d'atenció està generalitzada. I aleshores, un element clau de cara a fomentar l'estímul de la concentració i de l'atenció és la lectura. Però això també, és clar, són les famílies, és una miqueta l'escola, tot plegat, no, tampoc se li ha de donar tota la culpa a l'escola. Les famílies, doncs, allò, doncs, de fer veure els seus fills, els seus nens, o el que sigui que convé, s'hauria de llegir molt més del que es llegeix. Pels beneficis que té, la veritat és que s'hauria de consumir llibres. Hi ha models a Europa, a Islàndia, per exemple, és impressionant. El regal més important que hi ha és un llibre. I per Nadal totes les persones tenen un llibre. I per tot, la capacitat de llegir en els països nòrdics, diràs que allà fa fred i que no poden fer... Bé, però també és una tradició. I nosaltres la tenim, i la tradició del Sant Jordi, etc. Però bé, això...
Bueno, molt bé, Sebastià. Moltes gràcies, Sebastià.
I ara, gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer i un regal que vinguessis aquí a ser maestrat al programa Les Ones.
Per mi també.
Moltes
gràcies i bon dia.
Joan i Amàlia.